Escoltes A mig matí.
Doncs així d'estrambòtics estem avui, perquè no és dimarts, no?
No.
Però mira, fem Estrambòtic News avui.
Se'ns ha colat avui.
Se'ns ha colat avui. Ahir no vam fer, doncs avui sí, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Anem a veure com està el món.
Som-hi.
Perquè tela com està el món.
Sí.
Vinga, tu no et pintes els llavis, no?
No, encara no.
Encara no, bé, ja arribarà.
Potser sí.
Doncs la nova moda. Són uns pintallavis. Que dius, i què?
Mal.
I què? No?
Està bé.
Doncs mira, diré la marca d'aquests pintallavis, que és Gorjue. I què passa amb aquests pintallavis? Que són ideals si tens gana.
Ah.
Per què?
Escolta'm, això ja m'interessa, eh?
Perquè tenen gustos. Aquesta marca és capaç de fusionar el menjar i el maquillatge amb aquestes barres de llavis que imiten els aliments de tot el món. Mm. Aquests llapis són la creació d'un duet mare-filla que estaven veient un tutorial de maquillatge online i van tenir aquesta genial... Jo ho poso entre cometes.
Sí.
Et dic la veritat. Aquesta genial idea.
Sí.
Al comentar com el color del pintallavis, els llavis de la maquilladora, es veia com un perrito caliente, com un Frankfurt. Mm-hmm. I la filla va dir a la mare, i per què no fem una línia de cosmètics que imiti colors i els aliments de tot el món? Fins i tot un pintallavis New York hot dog.
És que no sé com no se li ha corregut a una altra persona abans.
A ningú, sí. A veure, si s'han fet de maduixa, de gustos de fruites, no?
Clar, sí.
De cola.
Sí.
Doncs... Es van posar allí a treballar seriosament.
Sí.
Van dir, jo no sé si s'havien fumat alguna cosa o s'havien pres alguna cosa. I van dir, sí, anem a treballar dur amb el tema, 2 anys treballant, i llavors es va materialitzar la marca que es diu Gorjue.
Molt bé.
I els colors inclouen les varietats Spicy Tuna Roll, Salmon Nigiri New York Hot Dog, California Burger i Southern Fried Chicken.
Perquè la gent tingui ganes de menjar-te la boca, no?
És que és això. Tu vas pel carrer i algú t'olora i li vindran ganes de menjar-te la boca.
Sí, sí. O pots vendre. Vols un aperitiu?
Clar, és que no ho sé com això ens ho hem d'aprendre.
Clar, sí, sí.
Avui què vols? Salmó o tonyina?
Sí, sí.
O et ve de gust un Frankfurt? O una hamburguesa?
Però el Frankfurt, és que... Mira,
i el pollastre fregit?
Ostres. I en segon, és que clar, ja, o sigui, per la persona que ho porta, això ha de ser agradable.
A veure, jo no sé, tu t'imagines...
Això és com no haver-te rentat les dents, no?
Tu perquè no pintes els llavis, però clar, tu imagina't al matí que et vas a maquillar i et fiques allí de bon matí uns callos.
Clar.
Doncs jo no ho veig.
O és que un mateix Frankfurt, un hot dog d'aquests, és que no té cap
sentit. O pollastre fregit.
O pollastre fregit. Clar, és que això és això, és com haver dinat i no haver-te rentat les dents i anar tot el dia amb les... No?
Perquè... Ah, l'avantatge d'això és que no engreixa.
No, clar, això sí, però... Però potser, no sé si et ve més ganes, no, de menjar-t'ho. És a dir, si a tu t'agrada molt el Frankfurt, si em menjaré i poses allà, no sé si tens més ganes de menjar-te en Frankfurt, no, que... No sé, no hi acabo de trobar jo la...
Jo tampoc li acabo de veure el què.
A més, només és el gust, no? O sigui, no és l'olor.
No, diu que fan olor de cítric.
Ah, olor a cítric.
Olor a cítric.
Ah, o sigui, gust de Frankfurt i olor a cítric?
Que això tampoc ho acabo de pillar, eh? No ho
sé. Això és com els plats aquests que fan els grans restaurants ara, que diuen, no, contrast de sabors. Et poso dolç i salat.
Sí, és el melon pernil de tota la vida.
Ah, exacte, sí, exacte.
Doncs això ve amb colors mate o bé amb colors crema.
Molt interessant.
Llavors, a la part de baix d'aquest pintallavis hi ha una miniatura del Frankfurt, de les patates o del pollastre o del que sigui.
Molt. A veure, el Frankfurt, o sigui, el Frankfurt, el pintallavis en si és xulú. La veritat,
sí,
el packaging, diguem, no?
Sí, és bonic.
És xulo. Ara, jo, encara que em pintés els llavis, no m'ho posaria.
Jo tampoc.
Perquè jo crec que anava tot el dia amb el gust de Frankfurt a la boca, no sé. Però, en fi, cadascú...
No sé.
Cadascú és lliure.
Bé, es venen de forma individual, eh? No cal comprar-ho tot. Cada un són $22.
Déu-n'hi-do.
Però pots tenir els 5 colors per 90.
Ah, molt bé.
Està
bé,
no?
Bona oferta, sí.
Sí, sí. Bé, gustos per tot.
Sí, sí. Sí, cada dia tens un plat.
Jo prefereixo una dutxa de tota la vida.
Sí, no?
Sí. No em va a mi, això. No hi trobo.
No, la veritat que...
Que no.
No té gaire sentit, no?
No.
Jo et parlaré ara, Sònia, d'Alexander Volchek.
Sí,
que
sí.
És un obstetre ginecòleg que viu a Novosibirsk o alguna cosa així.
Sí?
Novosibirsk, una població de Rússia.
Sí, allà.
I bé, doncs, li diuen a aquest senyor Dr. Chip. I així l'han anomenat els mitjans russos. I per què? Doncs perquè s'ha implementat diversos microdispositius sota la pell per ajudar-lo a realitzar les seves tasques diàries sense problemes.
Clar, superpràctic.
Sí, sí, és el doctor Chip.
Super. Doctor Chip.
Sí, sí. Volchek va aparèixer en els titulars de les notícies de Rússia després d'anunciar que es va implantar un xip d'una targeta bancària en el seu braç per pagar coses com sol passar, doncs, sol passar la palma de la mà, no? El palmell de la mà, en lloc d'una targeta de crèdit real. Jo no sé si aquesta... aquest senyor no sap que existeixen els mòbils també ara, però bé, els mitjans russos van presentar per primera vegada aquest senyor, el doctor Chip, el 2017, quan ja tenia diversos xips petits. Per tant, doncs, el primer se'l va implantar abans de que apareixés tot això del pagament amb el mòbil, i bé, doncs, ja tenia diversos xips petits implementats en la seva mà. Tenia un que, doncs això, no? Que reemplaçava la targeta d'intercomunicador, un que funcionava com a la targeta de fitxada de feina, així que li otorgava diferents accessos a través de les portes de l'hospital. Com canviïn els xips, ja diràs tu quina gràcia.
Això és una... d'això.
Un xip que també emmagatzenava la seva informació de contacte, permetent així compartir-la amb qualsevol telèfon intel·ligent a través de la tecnologia NFC, i altra, on emmagatzenava totes les seves contrasenyes sense necessitat de xifrat. Diu, per anar, ell mateix diu, per anar a la feina s'ha de treure la cartera, treure una targeta, aplicar-la, tornar-la a guardar, no perdre-la, el qual és molt important. De fet, diu que la seva esposa es va insertar el seu xip després de perdre 4 targetes. O sigui que, clar...
Home!
I diu, doncs, en lloc de tot això, amb un moviment ben elaborat, simplement apropes la mà al lector i ni dones compte de la infraestructura que et rodeja. Et fa la vida més fàcil, diu aquest senyor. I bé, doncs, al llarg dels anys, Volchek va passar de ser un dels primers en adoptar implants de xips a convertir-se en promotor del pirateig corporal, li diu, realitzant procediments d'implantació per més de 200 persones, incluïda la seva esposa. L'únic que, doncs, lamenta és que la tecnologia no hagi evolucionat més ràpid. Fa 4 anys expressa interès per experimentar amb xips mèdics com el glucòmetre, implantable per medir el sucre en sang, però aquest dispositiu encara no està disponible.
Vaja.
Això que bé, doncs, un senyor que es diu aquest, el Dr. Chip,
sí,
que porta xips implantats per tot el cos.
Molt pràctic,
i que,
no?
Escolta'm, aquest senyor s'ho està fent així, però jo no m'estranyaria que el dia de demà tinguem un xip a la mà i allà tinguem el DNI, bé, tota la informació.
A mi tampoc m'estranyaria.
Targeta de Seguretat Social. Jo t'ho dic en sèrio, eh?
No, sí que sí.
Que ho tinguem tot a la mà i inclús a parlar pel mòbil i tot això, que ho tinguem en el mòbil. Jo he vist un dispositiu que en el palmell de la teva mà tu l'obres i se't projecta la imatge com del mòbil. Tu vas passant com si fos la pantalla del mòbil, però és el palmell de la teva mà.
Ah, sí?
Sí, sí. Així que...
A mi no em fa gràcia que m'implantin res, eh?
Bé, si és un xip petit...
Ni petit. A mi no m'implanten res. No vull, em nego.
Ah, qui sap, així que...
No, em nego.
Doctor Chip potser és un...
Home, el doctor Chip molt bé de l'olla no està. No ens enganyem.
És que jo no sé, diu, no, és que has de treure la cartera...
És una feinada, Raül. Treure la cartera i tot és una feinada, jo l'entenc.
És que són 3 segons, no sé, jo sé, aquest senyor. És que potser per dir hi ha masses coses, no trobava res, no? A casa deu tenir un desordre molt gran a casa i per això...
Clar,
no
sé, i necessita implantar-se tot això.
Sí, sí. En fi,
mira. Bé, em sembla bé per ell.
Sí, sí.
Però que jo no m'ho faria, això.
No. Jo de moment tampoc.
Vinga, aquí, xips i xips.
Ara,
i xips.
Ja et dic jo que en uns anys...
Bé, ja arribarà, ja arribarà. Sí, sí, no, sí. No cridis el mal temps. Ja arribarà.
Sí, sí, sí.
Vinga, ara t'explicaré també un cas una mica insòlit, eh? Mm. Les empreses normalment han de pagar algú perquè faci la neteja, no? Perquè mantingui, doncs, els llocs de treball nets, els edificis, no?
Sí.
Molt bé. Però les botigues de Sea Street, que és això, un centre de joieria molt popular a la capital de Sri Lanka, saps què passa?
Què passa?
Que cobren una tarifa per permetre que les persones netegin les seves instal·lacions.
Però...
A veure.
Jo no entenc res aquí.
Un diari local va presentar recentment la trista història d'un noi, un home, vaja, que és addicte a l'heroïna, a Colombo, a Sri Lanka. I ho va fer amb un vídeo breu, documental, que també incluïa un segment sobre una feina molt peculiar. Maybin, aquest protagonista de 47 anys, es guanya la vida netejant els lavabos de les joieries a Sea Street, val? Un lloc doncs, al que es refereix com el carrer més preciós de Sri Lanka. Tot el carrer està ple de botigues d'or, de diamants, de joies, només que no paguen a persones com Maybin per fer la neteja. En realitat, els hi fan pagar.
Vaja.
Han de pagar-li algú perquè netegi la seva propietat. Doncs aquest fet sembla ridícul, però en aquest cas té una mica de sentit. Com explica Maybin, els treballadors d'aquestes joieries, no? els que fan, com es diu, els joiers, però, saps, l'or Fabra que,
sí, 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 sí,
que fa
sí.
No? aquestes joies, doncs inevitablement desperdicien petites quantitats d'or. La major part en micropartícules. Mm. Val? A causa de que suen, la major part d'aquest desperdici d'or s'enganxa pels seus cossos. Així que quan es banyen a la part de darrere de la botiga, tot però aquest or acaba a terra.
Clar.
I llavors la gent paga una tarifa a la botiga per l'oportunitat de quedar-se amb el poc or que troba al netejar els lavabos.
Déu-n'hi-do, eh?
Diu que per netejar un bany o un vàter a Sea Street, el netejador ha de pagar el propietari. Diu, quan pago per netejar, no sé quan or recolliré.
Clar.
És una cosa així com una roda de la fortuna. És impredecible.
Clar. Ara has de netejar bé, eh?
Clar, diu que després de fregar cuidadosament el terra del lavabo de les partícules de pols més fines, els netejadors agafen la brutícia i la netegen com feien abans els miners d'or. Mm. Llavors, l'arena que queda sobrant pot contenir partícules fines d'or que se sotmet després a tractaments químics, val? Mm. Inclosos banys d'àcid i bòrax, per dissoldre tots els residus no desitjats. Diu que el dia que es va filmar el documental, Maybin va aconseguir recuperar una pepita d'or de 0,6 grams, que va estimar que es podria vendre per 2.500-2.700 rupies.
Mm. I que no sabem quan havia pagat?
$13-14 en aquell moment, eh? Va dir que de vegades guanya menys i que altres vegades guanya més, però que sempre ha obtingut beneficis fent aquesta feina.
Bé, doncs mira.
Diu que mai ha perdut res i que sempre ha obtingut beneficis, que podria gastar una rúpia i guanyar 10 rúpies amb això.
Mm-hmm. Està bé.
I diu que així que mai he fallat en fer aquesta feina.
Bueno, això és un win-win. A l'empresa li interessa que netegin.
Sí, evidentment.
I al senyor també li interessa.
També li interessa, sí, perquè sí. Troba les seves cosetes per allà.
Molt bé.
Mira, però clar, primer en principi dius sí, com no. Una botiga que has de pagar per netejar,
sí, sí,
perdona
sí.
No sé.
Ah, està bé.
Sí, molt bé.
Jo, Sònia, et comentaré una notícia que he llegit aquest matí i que m'ha fet molta gràcia. És publicada a l'ABC, eh? O sigui que és real, és una història, un fet que va ocórrer el 19 d'abril. És trist, però a la vegada, com s'explica, doncs és una mica còmic. Ah. I és que jo et llegiré directament al titular, eh?
Sí.
Una vaca voladora va sortir disparada després de ser atropellada per un tren, mata a un jubilat que orinava a les vies.
O sigui, la pobra vaca va ser atropellada.
Va sortir volant.
I va sortir volant i va matar a un jubilat que estava allà fent pipí.
Que estava fent pipí, sí, sí.
Home.
Diu que aquest succés surrealista li va passar a un home de 82 anys i bé, doncs, va passar a l'Índia el passat 19 d'abril quan el jubilat, que es deia Shivdayal Sharma, es trobava orinant a prop de les vies del tren durant un passeig per la regió d'Alwar.
I aquell home estava allà tan tranquil.
Sí, sí. Segons han explicat alguns testimonis, la vaca va ser colpejada per un tren exprés al trobar-se l'animal en una zona poc assegurada que afavoria l'accés a les vies. El comboi va colpejar la vaca, que va sortir disparada, amb tan mala sort que va caure a sobre de Sharma, que va morir en l'acte, el pobre senyor. I bé, doncs, havia estat, a més, tota la vida electricista, aquest senyor, de la companyia de Ferrocarrils Nacionals, fins que es va jubilar fa 23 anys. A més, doncs, també es tancava així una mica al cercle. Així que bé, doncs, la companyia ha anunciat que prendrà mesures per doncs, intentar assegurar més aquesta zona i mantenir les vaques lluny.
Home, i a més allà, matar una vaca, cuidado, eh?
També és això, també és això. Home, és un tren, no?
Sí,
però
sí,
també, però quina mala sort, no?
Home, molt mala sort. Les una vaques són sagrades.
Voladora. Sí, sí. I si vols, Sònia, et comento també l'altra notícia que diu, bé, doncs que la majoria de gent faria l'impossible per intentar evitar acabar entre reixes, no? Intentar evitar per entrar a la presó. Però un home de Utah va robar un banc per tan sols $1 amb la finalitat de que el detinguessin i el posessin a disposició judicial a una presó, federal.
$1?
Sí, sí, sí. Es diu Donald Santacroce, de 65 anys, i bé, doncs, ha comès un dels robatoris més estranys de la història. Va entrar en un banc de Wells Fargo, prop de Salt Lake City, sí. I va entregar una nota a un dels caixers. El paper deia, si us plau, perdonin per fer això, però es tracta d'un robatori. Si us plau, doni'm $1, gràcies.
$1?
Sí, sí.
Sí.
El caixer va pensar que pensaria que es tractava d'una broma.
Home, perdona, ja que roba, podia robar una mica més.
Sí, no?
Perquè ja posats a robar,
total, sí.
Què fas amb $1? No et prens ni un cafè.
Clar, per no tenir... perquè no se te llencin la gent a sobre, potser, no? Per ser una cosa més segura, no? Potser.
Sí, clar.
I diu que va accedir a la petició del lladre, però també li va demanar que marxés amb el seu dòlar. Però el propi lladre va dir que acabava de robar el banc i que probablement haurien de trucar la policia. Llavors es va sentar al vestíbul del banc i va esperar a que el detinguessin. Mentre el director del banc conduïa els treballadors al darrere per la seva seguretat, no? a una zona més segura.
Home, el veig bastant inofensiu.
Sí, i tancava les portes, deia el senyor, queixar-se de que trigava massa la policia en arribar. Diu Donald, va dir a les víctimes que tenien sort de no portar una arma perquè la policia estava trigant molt en arribar. Això doncs, està en la declaració i tot. I al cap d'una estona la policia va arribar i va detenir a Donald, de 65 anys, sense saber que aquest havia sigut el seu pla des del principi. Ningú sabia molt bé per què, però semblava no, que volia acabar en una presó federal. Inclús va dir als agents que si l'encarcelaven i el posaven en llibertat robaria un altre banc per aconseguir més diners fins a acabar en una presó federal. Així que bé, doncs, 2 dies després Donald ja no estava a la presó metropolitana del comtat de Salt Lake City, el que probablement significa que els bancs locals haurien d'esperar un altre estrany robatori molt aviat. Així que bé, segons NBC News va informar que aquest home havia estat també detingut la setmana anterior per conducció temerària i per tenir suspesa la llicència de Missouri. Així que, doncs, un senyor que...
A veure, aquest senyor volia entrar a la presó,
sí.
I va robar $1 per entrar a la presó.
Però vol anar a una presó federal.
Clar, ell vol anar a una presó concreta, a la carta, no? A la carta.
O sigui, jo crec que vol dir una presó de les grans, perquè deuen tenir les presons de...
Home, clar, deuen tenir piscina i tot. Sí. No anirà al calabós del poble.
Clar, el que passa és que si tu vols anar a una presó d'aquestes, imagino que has d'apuntar una miqueta més alt, no?
Home, jo crec que amb $1...
Clar.
És que no sé ni com el van detenir per $1.
Clar.
Pel fet de robar, però vaja.
Sí. Si és que ni s'ho va prendre seriosament ni el senyor, ni el banquer.
El banquer li devia dir, $1 no, et dono més.
Clar.
Jo no sé, aquest home jo crec que ho ha plantejat malament.
Sí.
que si vol anar a la presó ha de fer... ha d'apostar una mica més.
Sí. No, això, tal com ho ha fet, no?, de dir, escolta, jo què sé, doni'm 3.000 euros.
Sí.
No?
Dòlars, dòlars.
Dòlars. I els agafes i t'asseus. Sí. Allà, igual que ha fet, i esperar que vingui la policia, que si triga massa, com va ser l'altra vegada, doncs ja arribarà, ja està. Però bé, en fi, aquest senyor, doncs, que vol entrar a la presó federal. Ja d'haver de tot.
Bé, sí. Suposo que és tipus hotel, no, això?
Sí, sí, sí.
Pel que veig.
Suposo que sí, no ho sé.
Senyor, molt malament, faci el favor de robar en condicions.
Exacte.
I no robi un dòlar que ja ha vist que no té ni per un... No és que ni per una bossa de pipes, ja diria. No sé, quan surti de la presó, què farà amb tots els diners que ha robat?
Doncs no ho sé, la veritat.
En fi, que estan estrambòtics,
eh? Sí, déu-n'hi-do.
Ho deixem aquí?
Sí, fins aquí.
Tornem la setmana vinent. Adéu.
Adéu.